passa al món, amb el politòleg Xavier Torrents.
2 minuts i mig ja arribarem a 3:15 de la tarda i un dilluns més repassem l'actualitat i ho fem acompanyats del professor Xavier Torrents, sociòleg, politòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui jo crec que hem de parlar d'una notícia important que surt en portada a molts diaris, a moltes notícies d'avui, perquè ja és un fet, l'aliança Xina-Rússia, de la mà dels seus presidents, Xi Jinping i Vladimir Putin, ja s'ha creat. Ara bé, s'espera la creació d'una nova geopolítica, s'espera la creació d'un nou món, i a tot plegat, què hi té a veure Ucraïna?
Bé, diguem-ne que Ucraïna és com la prova pilot de si funciona o no aquesta aliança entre Xina i Rússia. De fet, el que veiem és que al segle XX, sobretot, bueno, específicament la segona meitat del segle XX, va ser una guerra freda entre dos grans pols, diguem-ne, que era els Estats Units d'Amèrica i la que llavors s'anomenava Unió Soviètica, diguem-ne que ha sigut l'hereva, doncs, l'actual Rússia, i el precedent també va ser Rússia. I això, el que ha canviat és un dels dos jugadors, és a dir que ara ja és en el segle XXI, la nova geopolítica passa per Estats Units d'Amèrica i per la Xina, i potser el que hi haurà és un capgirament, diguem-ne, de qui està en primera posició i de qui està en segona posició. És a dir, en primera posició, al segle XX, recordem, estava als Estats Units, malgrat el discurs que es feia des de la Unió Soviètica, i pel mateix fet de que l'any 1990 i el 89 i 91 van caure el mur de Berlín i la mateixa Unió Soviètica es va extingir, però en aquest segle XXI sembla com si la Xina pugés tant com que acabarà sent el primer. L'aliança, el que suposa és una aliança, si ens fixem, de dos països dictatorials, tant la Xina com Rússia són dictadures, i per tant les dictadures busquen un altre tipus de relacions en les quals, òbviament, els drets humans poden ser vulnerats i els drets humans, diguem-ne, queden no en segon lloc, sinó queden totalment relegats de qualsevol política internacional. Per tant, això és el que ens espera si no hi ha un trastocament com el que va apuntar en el seu dia un llibre que recomano molt a tothom qui durant la Setmana Santa, a més de les celebracions i de tots aquests dies, diguem-ne, de com ho visquin, si dediquen una estona a llegir, doncs jo els recomanaria el llibre Por qué fracasan los países, perquè en aquest llibre Por qué fracasan los países diu que, tot i així, la Xina té un límit, que és que si continua sent una dictadura, i sembla que continuarà sent-ho, tindrà un moment que es veurà limitat el seu creixement econòmic i, per tant, li pot acabar passant el que li va passar a l'antiga Unió Soviètica, que sí, va tindre molt poder polític, molt poder militar, fins i tot molt poder econòmic, però va arribar un moment que es va estancar. Uh-huh. Això, clar, no ho veurem ni en 5 anys, ni en 10 anys, ni possiblement en 30 anys, però és probable que arribi, diguem-ne.
Per cert, que el president rus, Vladimir Putin, no deixa de ser notícia, perquè també aquest cap de setmana ha anunciat aquest armament nuclear estratègic que vol col·locar a Bielorússia.
Bé, Putin el que sí que està fent bé no vol dir que faci bondat, eh? Quan dic bé és que ho està fent bé des de la seva lògica dictatorial i bel·licista, és marcar-se farols. És a dir, en una guerra no només és important el que fas, sinó el que dius que pots arribar a fer per espantar l'altre. Amb això és on Joe Biden o Estats Units ha fallat, i és estrany, seria molt llarg que potser explicar-ho. Joe Biden, per exemple, va dir que ja abans de començar la guerra va dir que no entraria la OTAN en una guerra. Clar, això no ho pots dir. Per què? Perquè és com jugar al pòquer i ensenyar les cartes. No les pots ensenyar. I, de fet, això és el que fa Putin. Putin no ensenya mai les seves cartes i diu que té cartes que no té.
Déu-n'hi-do. Veurem cap a on ens porta tot plegat. De moment, però, ens quedem a Espanya, perquè si alguns creuen que la moció de censura que va presentar Ramon Tamames és en representació de Vox, ja ha passat i ja és història, els efectes encara continuen.
Continuen. De fet, el que vam veure és com una mena de escenificació teatral, i permeto'm, Joan, dir-ho avui, que és el Dia Internacional del Teatre, fa estona ho parlaves al programa. Per cert, si em permets,
sí, tant,
obro parèntesi, recomano anar a veure... Bueno, hi ha un, crec que hi ha cal l'obra de teatre. Fa poc vaig anar a veure a Josep Maria Pou, un gran actor de teatre
el
català.
Pare.
Sí, de 78 anys. I si gireu els anys... 78, li fiquem 87 anys, justament aprofitaré, diguem-ne, aquests dies de vacances escolars per anar a veure a una actriu de 87 anys, que és Núria Espert, que en aquest cas al Teatre Condal, diguem-ne, fa la seva obra de teatre. Per tant, és
que
un goig...
Que la tenim amb Vicky Peña, crec, si no m'equivoco. Vicky Peña, que estarà aquí als estudis de Radio Estel el proper dia 20.
Pues molt bé, ho feu molt bé, perquè és una sort tenir actors i actrius. Ojalà, Joan, que t'agrada molt la ràdio, et poguessis jubilar amb 87 anys.
I
jo també, com a professor, 87, però no perquè ens obliguin per temes econòmics, sinó perquè ens agrada la feina. Ens agrada la feina,
sí, senyor.
per aquesta raó.
Sí, senyor.
Bé,
el que sí que és gran és remuntar mames, també.
Sí. 92 anys, si no recordo malament, sí, de memòria, perquè aquests dies ha sortit la seva data. Doncs bé, a veure, hem d'analitzar el que ha passat amb aquesta moció de censura veient el per què s'ha fet. Molta gent diu, no, és que l'ha perdut Vox, s'han trastocat perquè han presentat una moció de censura que l'han perdut. A veure, la moció de censura de Ramon Tamames va ser el dimarts i dimecres passat. Uh-huh. Però el dilluns, és a dir, tot just ara fa una setmana, hi havia una moció de censura a França. Presentada per Marine Le Pen, extrema dreta. També sabia que anava a perdre, però per què la presentava? Doncs perquè l'extrema dreta necessita polaritzar la societat i alhora que polaritza la societat, diguem-ne, mobilitza el seu sector concretament. Per tant, aquesta dualitat, aquesta política, diguem-ne, electoralista dual de l'extrema dreta, que és, per un cantó, polaritzar tota la societat, posant nerviosos també a la gent més a l'esquerra, o més que més a l'esquerra, la gent, diguem-ne, més moderada de centre-esquerra o de centre-dreta. I alhora, mobilitzar els teus electors, això és la clau. Aquesta és la clau que va fer Vox. Jo no sé si Ramon Tamames, perquè crec que els seus interessos eren uns altres. El Ramon Tamames el que volia, en certa manera, era com un broche d'oro, uh-huh, em va entendre equivocadament, però un broche d'oro, diguem-ne, havent estat un candidat que volgués representar un sector, podríem dir, del nacionalisme espanyol, més enllà inclús de l'extrema dreta, i bé, el que va acabar representant Ramon Tamames és aquest viratge d'una persona que va estar en una esquerra més radical, que podríem dir el Partit Comunista d'Espanya, fins a una extrema dreta com Vox. I aquest viratge, ho hem explicat moltes vegades, amb el tema dels extremismes polítics, és molt habitual i usual. No vol dir que ho facin moltes persones, però hi ha persones que van d'un extrem a un altre i no es mouen d'un eix, que és l'eix de l'autoritarisme. Uh-huh. Perquè si ens fixem, inclús en coses del teatre polític que va fer Ramon Tamames en les seves intervencions, es comportava com si fos un director de teatre, podríem dir, no dels bons directors de teatre que tenen mà esquerra per gestionar l'obra de teatre, sinó dels autoritaris, no?
I ell que va parlar durant hores i hores es va queixar, res, només iniciar la seva resposta al president del govern, Pedro Sánchez, va agafar la paraula Ramon Tamames i es va queixar de que ja era massa llarga.
Sí, i llavors...
Que Déu-n'hi-do.
Clar, i en certa manera el que trobem és aquest fil conductor, no? Hi ha persones que sempre, tota la seva vida, s'han mogut en l'autoritarisme. La diferència és que Ramon Tamames va començar molt cap a l'esquerra i ha acabat molt cap a la dreta. I llavors trobem Jorge Bestringe, que va començar molt a la dreta i ha acabat molt a l'esquerra. Uh-huh. Bé, aquests viratges són normals en persones que no es mouen tant en l'eix esquerra-dreta, sinó en l'eix autoritari. I llavors no es mouen mai d'aquest punt, no? I llavors, per això cal entendre aquesta moció de Vox en aquest sentit, i ells pensen, havien passat bastant desapercebuts en els darrers mesos, i llavors fins i tot Vox estava baixant a les enquestes. La manera de pujar a les enquestes a 2 mesos de les eleccions municipals, i recordem, eleccions autonòmiques en determinades autonomies, és posar-te en primer lloc, en primer pla, que és el que ha fet Vox i Ramon Tamames.
Precisament, professor, vostè que és expert en aquests temes, perquè el poder, o voler guanyar el poder per part de l'extrema dreta, i ja parlo a nivell europeu, radica precisament en la visualització constant?
Radica en ser notícia constantment. Fixem-nos que, per posar un exemple, que reuneix a moltes famílies. Donald Trump està fent campanya electoral constantment. Uh-huh. I, de fet, no se sap si es tornarà o no a presentar, però està fent campanya electoral constantment. Això és el que fa Marine Le Pen a França, però també ho han fet persones que han arribat al govern. La primera ministra Meloni a Itàlia, el que va produir, justament sortint constantment a la premsa, amb molts estirabots, amb molts discursos, podríem dir, així com estel·lars, en el sentit de... de transmetre missatges molt populistes o molt radicals, el que feia és sortir a la premsa constantment, ser notícia, fins que la notícia és que arriba al poder. I qui ho anava a dir? Insisteixo, la primera ministra, a Suècia van quedar primers, tot i que no han entrat en el govern, o ara a Holanda, o als Països Baixos, que és el nou nom d'Holanda, als Països Baixos, ha guanyat en unes eleccions que de moment són provincials, però ha guanyat un partit que ara fins ara estava relegat en el sistema de partits, o bastant endarrerit en el sistema de partits, i és una, en aquest cas, una política que aparentment no és d'extrema dreta, però ha replegat molts vots de l'extrema dreta i vés a saber si pot arribar a passar el que va passar a Hongria, que a Hongria un líder d'un partit conservador va acabar sent el mateix líder d'un partit d'extrema dreta, no?
Avui tenim amb nosaltres el professor Xavier Torrents, que a banda de sociòleg, politòleg, és expert també en radicalitzacions, per tant, en polarització, ara ens en feia esment. I ja que ens parlava sobre França, hem de parlar també d'aquestes fortes manifestacions que hi ha a França degut a l'increment de l'edat de jubilació, o a Israel contra el govern Netanyahu per la seva reforma judicial. No sé si estem començant a viure, o és massa aviat per dir-ho, el que s'anomenaria una primavera occidental.
Bé, potser és massa aviat per dir-ho en el sentit de que, a veure, el que una part de la classe mitjana i de les classes populars senten és que s'ha sortit de tot el terratrèmol que va suposar la Covid-19, terratrèmol no només sanitari, sinó econòmic, i en aquests moments estem amb una inflació elevada que feia dècades que no es veia a Europa. A Espanya potser sí que s'ha vist en més moments, però en molts països com Alemanya o França, que per cert, Alemanya avui fa una vaga de transports que ha paralitzat tota l'economia alemanya perquè la gent no ha pogut anar en transport públic, doncs això que ha passat a França, a Israel o a Alemanya no deixa de ser protestes, podríem dir, que expressen aquest malestar. Per motius diferents, perquè, per exemple, en el cas d'Israel té a veure amb reivindicar que es mantingui els alts nivells de democràcia que hi ha en aquest país. Israel, pensem que és l'única democràcia al Pròxim Orient, però és que, a més, té una cosa que poca gent sap, que és que té un sistema judicial molt independent. Ja ens agradaria que el sistema judicial espanyol fos tan independent com ho és a Israel, i precisament la gent surt al carrer per reivindicar que això es mantingui, perquè és una de les qualitats democràtiques d'Israel.
Llavors, més d'un primer ministre, professor, ha estat encausat per la justícia a Israel.
Sí, i de fet, aquestes modificacions que estan fent a Israel és perquè Netanyahu no vol ser jutjat, i perquè la fiscalia li va darrere i és probable que acabés en el sistema judicial com a tal, i per tant jutjat. Per tant, això és normal que ho facin en els països democràtics una part de les elites, perquè sempre volen, doncs, mantenir el poder, no? Ho va fer Donald Trump, ara ho fa Netanyahu, ho han fet a Polònia, ho han fet a Hongria. És a dir, els països que tenen democràcia no vol dir que s'estalvin o no tinguin persones que vulguin fer això. La virtut de la democràcia és aconseguir que la gent pugui protestar perquè no hi hagi aquest endarreriment o aquest tornar enrere. Què passarà a Israel no ho sabem, però fixa't, Joan, que fins i tot el ministre de Defensa al final ha sigut cessat perquè va fer unes declaracions claríssimes. Va dir, el ministre de Defensa d'Israel allí va dir que s'hauria d'aturar aquesta reforma judicial, justament perquè és una de les claus de que Israel sigui l'única democràcia al Pròxim Orient. En el cas de França té a veure molt més, potser, amb temes socioeconòmics en sentit estricte de la paraula, però també una cosa que aquí ens costa entendre, però no només aquí, sinó a Finlàndia. A Finlàndia tenen una edat de jubilació per sobre la que tenim a Espanya. Per sobre, no per sota. I a França, ara, les queixes van perquè es vol augmentar fins als 64 anys, quan aquí, gairebé estem ja en els 67. Sí. Llavors, aquí, jo diria que hi ha reivindicacions en les quals tenen completa raó els manifestants i altres que no la tenen. I el que, òbviament, no es té raó és en actuar violentament. És a dir, la violència no és sana ni és bona en cap país. Que, per cert, per exemple, per molt que es digui a vegades amb una imatge estereotipada, a Israel les manifestacions que hem vist, i hem vist a les teles, no s'han fet mai amb violència. Totes les que hem vist han estat, pacíficament, i han estat protestes ciutadanes. I a Alemanya, de moment, avui estan tenint en aquests moments una gran manifestació i una gran protesta ciutadana i una vaga general de l'àmbit dels transports, però que ha paralitzat avions, trens, etc. I, per tant, molta gent no ha pogut desplaçar-se, també s'està fent pacíficament. Esperem... O sigui, en això rau que entre tots plegats puguem sortir d'aquesta crisi econòmica causada només per causes estrictament d'economia, sinó també de geopolítica arran d'aquesta invasió de Putin a Ucraïna, que ja hem vist que no afecta només a Ucraïna, ens està afectant el planeta sencer.
2 minuts i mig i ja arribarem a les 4 de la tarda. Abans d'arribar-hi, llegíem avui al diari El País que un centre sanitari de Roma és pioner en tractar la salut mental dels migrants que arriben a Europa després de patir tortures i violacions.
Sí, a veure, pensem que les persones migrants pateixen més problemes de salut mental que la resta de la societat per dues raons. Una, pel seu, diguem-ne, viatge migratori. Des de que emigren d'un país, de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina o de l'Àsia, fins que immigren a casa nostra, sigui a Catalunya, a Itàlia, a França, on sigui. Llavors, aquest viatge és molt dolorós. Per exemple, passa quan es va d'Àfrica a Europa o passa quan es va d'Amèrica Llatina a Amèrica del Nord, que, per exemple, les dones migrants pateixen violacions, i això és gravíssim. Tot el que suposa això d'afectar la salut mental, psicològica i amb aquestes violències. Pensem també en el que implica deixar la família. Però és que, a més, les persones migrants que ja han arribat i fins i tot que ja inclús acaben tenint documentació, residència, etc., aquests migrants també pateixen molta, diguem-ne, possibilitat de depressió o problemes de salut mental. Per què? Perquè ara imaginem-nos que nosaltres haguéssim perdut, diguem-ne, perdut perquè els tenim lluny, eh? Uh-huh. Tinguéssim lluny les nostres famílies, els nostres amics, els nostres olors i gustos dels que mengem.
Tota la vida que teníem muntada.
Que reorganitzem tota la vida. Uh-huh. Això implica, d'entrada, una potencialitat més gran de problemes de salut mental. Per tant, hem d'entendre que cal fer, i més en aquests moments que ara s'apropa tot, Setmana Santa, la Pasqua, etc. Doncs un dels crits de llibertat i de felicitat és justament això, entendre a les persones migrants.
Per cert, per ser honestos, professor, deixi'm dir que a casa nostra el que sí tenim és el Servei d'Atenció en Salut Mental per la Població Immigrada, el SADMI, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El 2022 el SADMI ha atès un total de 713 persones oferint 184 primeres visites i 3.112 visites de seguiment, que tampoc està gens malament. Professor Xavier Torrent, sociòleg, politòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona. Com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé.
Bona tarda i bona Pasqua.